Obrim el nostre espai de salut integrativa. Alejandro Sanz, bon dia.
Bon dia, Mari Carmen. Com va això?
Molt bé. Parlem avui de la pell i de la microbiota intestinal. Quina relació hi ha entre la pell i la microbiota intestinal?
Vaig a explicar-vos aquesta relació directa entre la salut del nostre intestí i el que la nostra pell reflexa. I, per tant, ja entendrem que no existeix crema miraculosa ni una pastilla màgica que ens curen els problemes de la pell, que és el que normalment busquem, no? Una crema que me lleve el problema o una pastilleta que me lleve el picor. Vaig a intentar que entengueu que el problema va molt més allà i que hi ha una diana terapèutica com és la microbiota intestinal. Recordeu que era el conjunt de microorganismes que viuen dins del nostre intestí, que pot arribar a pesar 2 o 3 quilos i que igualen número de cèl·lules del cos, que són diverses desenes de trillons. Estos bitxets que viuen dins de nosaltres i que segons qui són, pues, tindrem la pell millor o pitjor. Fent un simplisme, però és bo que tinguem en compte això, val? Que darrere dels problemes de la pell existeix el que es coneix com a la inflamació crònica de baix grau, aquest intestí foradat, tòxic, brut. I que, per tant, hi haurà que pegar una miradeta cap a dins per a que la pell estiga millor. Sempre dic que el millor maquillatge és un intestí saludable i que cal entendre que la pell, encara que moleste i no ens agrada veure les seues imperfeccions, les dermatitis, les verrugues, les taques, al final la nostra pell ens està donant una informació molt, molt valiosa que ens fa obrir els ulls i entendre que hi ha coses al nostre estil de vida que ens estan fent mal, que no ho vegem per dins, però que a través de la pell logrem veure-ho. Mireu si és interessant poder entendre-ho des d'aquest punt de vista molt més actualitzat. La pell, tinguem que mirar dins, tinguem que mirar l'intestí. Recorde que la pell i l'intestí, embriològicament, vol dir que quan la nostra mare ens està fent, som 3 capetes, i deixes 3 capetes i és tot. Pues hi ha una pell, que es diu ectoderm, que fabrica la pell, però també l'intestí. Què vol dir? Que té una relació arterial, venós, de sistema immunològic i de sistema nerviós directe a pesar de la distància. Podem veure l'enfoque?
Sí.
Veritat que sí? Uh-huh. Aleshores, tant la pell com l'intestí tenen una comunicació en l'exterior, ja que la pell està clar, i l'intestí, pensem que l'intestí per dins realment és exterior. És un hueco, és la relació que tinguem per dins de nosaltres, però amb l'exterior, a través de la pell de l'intestí. Que hi ha una connexió bidireccional, que vol dir que allò que afecta l'intestí afecta la pell, i allò que li fem mal a la pell podrà acabar afectant també la nostra salut immunològica intestinal. Per lo que es considera un sistema d'interacció gastrointestinal-pell, tot junt. Per tant, darrere de tots els problemes de pell, la immensíssima majoria, hi ha un problema d'inflamació i al final aquesta inflamació volia dir una activació del nostre sistema immunològic que fa aquestes sintomatologies. Parlarem de dermatitis, acné, psoriasi, sequetat, taques, ferides, arrugues, falta de brillo, d'hidratació, no? Lo de la pell apagada, veure la gent grisa o veure la gent groga. La groga sobretot són hepàtics, però que el fetge al final s'afecta per un malestar de l'intestí, així que va de la mà la cel·lulitis, els problemes vasculars, les verrugues, tinc verrugues per ací, per allà i no entenen què està passant, les pequetes, les pecotes, els granets, els fongs, tot aquest conjunt de sintomatologies que habitualment estem acostumbrats a una crema o inclús en casos més greus a un corticoide que pare al meu sistema immunològic, hi haurà que pegar més una miradeta, com vos he dit antes, en el que mengem i en el que sentim i la manera que tenim de viure. Als meus pacients es fan la reflexió de et menjaries el que et fiques a la pell? Evidentment ja, no, normalment no. Bueno, les persones conscients, evidentment, ja solen usar majoritàriament pues, l'oli de coco, l'armeles, l'arbre de te, de sèsam o de diferents mescles de brosses o d'olis respectuosos amb la salut de la pell, ja que la nostra pell està viva. La nostra pell està viva, no és una capa seca que n'hi ha fora, està viva. I el que li fiquem penetra dins de nosaltres. Aleshores, màxima precaució, metgeu les etiquetes i estudieu bé el que es fiquem, perquè els tints de cabell, desodorants, el perfum, el que el fiquem a les ungles, cuidado, que n'hi ha coses que les fiquem inclús en zones com les axiles o les ingles, on estan els ganglis linfàtics que van absorbir molt fort tòxics, bisfenol A, alumini, mercuri, del que vos he parlat sempre. Benvinguts sí. a la nova medicina, menys això de que les malalties són mala sort, i anem a entendre que en el nostre estil de vida, quan no ens estem donant compte, ens fem molt de mal. Per exemple, veiem molt, per desgràcia, moltes joves amb un acné brutal, no? I que pues, ja coneguem este tractament del Roaccutan.
Sí.
Mai s'ha volgut... No anem més allà de dir, pues, tens una inflamació a la pell, tens la pell infectada, te doni un fàrmac que pare això, però no entenc que tens una microbiota intestinal afectada, que tens l'intestí foradat, que tens el fetge tòxic, i per tant que tindrem que veure aquesta alimentació o aquesta suplementació o aquests ajunos com a tractament també, ja que donem un fàrmac, mentrestant també curem l'origen del problema. La pell reflexa normalment problemes del nostre sistema conjunt, no sols de la pell. I una de les molècules que més fastidia la gent que té problemes de pell, ja t'ho diran, és la picor, veritat? Me pica, se me fa roig, me rasque, me fa ferida, me fico una crema hidratant, però tinc que estar ficant-me crema, 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 ara me fico una crema amb corticoide, però quan deixo ficar-me-la me pica, què passa? Que tinguem histaminosi, com ja hem parlat alguna vegada, aquesta histamina que anem acumulant per una mala alimentació, una alimentació basada en làctics, en blat, no amb gluten, amb sucre, amb basura industrial, moltes menjades al dia, amb molt d'estrès. Aquestes persones tenen moltíssima histamina acumulada en les cèl·lules. I això vol dir que tenen moltíssima inflamació arreu del cos. Què vol dir? Pues que aquestes persones que tenen histaminosi, o sigui, excés d'histamina, solen tindre problemes a tots els llocs, no només a la pell. A part de que els pica la pell o se'ls unfla, al·lèrgia al sol i coses d'aquest tipus, tenen oblits, mal de cap, fatiga crònica, canvis de temperatura, el que t'ha dit, picor, dermatitis, sequetat, estrenyiment, diarrea, no? El colon irritable, distensió abdominal, tenen problemes a les articulacions, problemes de nerviosisme, són els que venen també a consultar amb el túnel del carpo, ai, se m'adorm la mà, se m'adorm ací, se m'adorm allà, o en antecedents ginecològics d'abort, infertilitat. Mireu si és important aquest tema. I aleshores és molt important el que es coneix com una dieta d'eliminació temporal. I jo quan parlo de temporal parlem de plaços mínims de 6 mesos. Els tractaments reals, la gent deu entendre que no hi ha un tractament d'una setmana i ja m'han donat la pastilla que jo necessitava i jo no tinc que canviar res. No, durant 6 mesos, 1 any, 2 anys, la persona va canviant tot el seu estil de vida fins que la pell ja no reflexa aquesta malaltia. I t'assegure que aconseguim coses que en un principi pareixien impossibles, però grans reversions d'enfermetà dermatològica amb tractaments molt respetuosos i fins i tot amb l'ajuda de dermatòlegs que col·laboren molt bé, la eliminació dels fàrmacs que utilitzava de manera crònica, gent amb dermatitis atòpica o psoriasis. I te parlo també de bebès, xiquets,
sí, sí.
Que cada dia en veiem més en consulta i quan fas les preguntes pertinents la mare s'adona que el bebè ja està rebent els mateixos problemes que tenia la mare, que la mare no ha vist i que, per tant, ha comès els mateixos errors amb el bebè, que en seguida parlaré un poc millor de què significa això. Bueno, recordar-vos que al final lo de l'intestí és tan important perquè allà tinguem les nostres defenses. I recordes que t'haig explicat el sistema de mucoses, que allà tinguem un moc superficial ple de policia, que es diu les immunoglobulines A secretores, que això està tot ple de policia local, que baix d'aquesta policia local tenim una altra barrera plena de mucines que ja estan pegades a les cèl·lules de l'intestí, i allà se produeix una espècie de moc ple de bitxets nostres, que si això està bé, el nostre intestí, vamos, és saludable, i la nostra pell segurament reflexa salut. Però com aquestes capes mucoses i la capa de baix, o sigui, la tercera capa, que és la capa de cèl·lules intestinals, unides per tall i unions estretes, que s'afecten greument per l'estrès, per el gluten, per els làctics, per el sucre, per els antibiòtics, per els antiinflamatoris i els corticoides, si trenquem aquesta capa, comença el desastre. És un desequilibri de tot el sistema del cos en el que coneguen com permeabilitat intestinal, un intestí foradat, microscòpicament. I, per tant, què va passar en tot el que n'hi ha dins, tot el contingut de dins de l'intestí, que al final és caca, microorganismes, proteïnes no digerides, que comencen a passar al teixit linfoide associat i al nostre sistema sanguini viatjant arreu del cos. Claro, si tota aquesta brutícia i toxicitat me va al cervell, me provoca la neuroinflamació, que ja ho hem parlat, olví, falta de memòria, no dorm, que estic nerviosa, me puxen a caloraes, me va a les articulacions, artritis, espondilitis, claro, sempre te van a dir que tot això és mala sort, que és genètic, que mira, que t'ha tocat, però en 2020, de veres, no podem parlar així, ja que tot això que vos explique ja portem 15-20 anys estudiant-ho profundament i no és res nou, no vos estic explicant lo d'ahir. Esto és prou antic, però, per desgràcia, n'hi ha molta medicina desactualitzada, molts professionals desactualitzats, i hauríem tots estudiar moltíssim i actualitzar els nostres conceptes de salut per a no cometre errors terapèutics que costen molt cars a moltes persones. Bueno, seguint per el camí d'explicar-vos lo del forat en l'intestí, que al final fa que s'embruti l'organisme sencer, i que, per exemple, si aquestes toxines o aquests microorganismes, com virus, bactèries, fongs o paràsits, arriben als ulls o a la tiroides, generen enfermetats als ulls o a la tiroides, com Graves, la enfermedad de Graves, o la tiroiditis de Hashimoto, al pàncreas podria estar darrere esta inflamació de la diabetes del tipus 1 per la destrucció dels islots de Langerhans, degut que si s'acumula un procés inflamatori crònic i el pàncreas va destruint-se. Per tant, és donar la pastilla metformina, és donar la insulina, sí, però per favor para l'incendi que té aquesta persona en l'intestí, que li va anar a més. I la persona ja no és que tinga sucre, és que té mal el cervell, els músculs, els ossos, la pell, ho té tot mal. Per això necessitem de medicina integradora. Les persones som tots els sistemes a la vegada. No només una pell o no només un os que fa mal o un desgast. Bueno, saps que això és el que repetim i repetim contínuament.
Sí.
Això que t'acabo d'explicar és l'origen de l'autoimmunitat. Aleshores, l'autoimmunitat no és de causa desconocida, sinó que n'hi ha un procés que vos acabo d'explicar darrere i que, per tant, reparar aquestes membranes de mucosa, que és el sistema immune innat, per a la protecció de les nostres, de la defensa del nostre cos, també contra els virus i, per tant, també contra el coronavirus. O sigui, és que així està la salut immunològica de defensa. Necessitem tindre fortes aquestes barreres perquè invasors, com este que té tan mala sombra, no puguen entrar ni reproduir-se i arribar als nostres pulmons i fer la coneguda infecció pulmonar esta que ens deixa tan malament. ¿Vale? Entonces, el recurso que us vaig explicar, ja sabeu que també ens donem força en les defenses, a part de curar-nos la pell. Per tant, restaurar el moc de defensa i tornar a tancar l'intestí, este stay junctions, a través de la glutamina, dels probiòtics i d'una alimentació rica en fibres prebiòtiques. Recordo l'alimentació que us recomanem sempre, que té molta fruita, verdures, hortalisses, tubèrculs, arrels, setes, tot això alimenten a la flora muconutritiva, com per exemple el nom d'un bitxet, que és la Muciniphila arkemansia. Nosaltres, els tests que fem de microbiota de la caca dels nostres pacients, a través de teletest, observem quins bitxos viuen dins de l'intestí del nostre malalt, inclús la presència de paràsits. Els paràsits donen molts problemes a la pell i no hi ha ninguna persona que es desparasite. Els símptomes dels paràsits? Mala son, problemes a la pell, com eczemes urticàries, apretar la boca, la fatiga, me cau el moño, tinc colon irritable, tinc problemes a la mucosa intestinal, o sigui, l'intestí inflamat, me senten mal les coses, tinc anèmia, problemes de pes, problemes reproductius... Què te pareix? Símptomes molt comuns en consulta. I que, per tant, serà interessantíssim veure la caca d'estos pacients per a poder veure si cal remoure paràsits, ja que la presència de paràsits pot fer que res funcione. I així, pues, el nostre metge ens podria receptar el mebalandazol, que és el Lomper, o el Pirantel, que és el Trilombrin. Però això no ho feu mai de manera auto. O sea, no se automediqueu, per favor, que això és més complicat del que pareix.
Ja, no. A veure, automedicar-nos mai, eh?
Mai, mai.
Així contem moltes coses, però hem d'anar als professionals.
Sempre
va a
supervisió. Correctament, correcte. Bueno, pues para reparar este sistema de defensa, la vitamina A, la C, la D, el zinc, la quercitina, la melena de león, com ja vos ha dit, la glutamina o probiòtics d'alta qualitat, són essencials. Ja vos contaré també l'omega 3, que ja saps que és policia pura i dura. Bueno, el problema d'això no és que se'ns forà d'un dia i tinc una inflamació un dia, no. El problema d'això és que això que t'estic contant pot ser que ho tinguem des de que hem nascut. Anys sense moc i sense defenses que estan fent que colen contínuament microorganismes, endotoxèmies, productes de la digestió o els tòxics que segreguen aquests bitxos comencen a contaminar-nos de dalt a baix. Deia que veig la gent molt inflada, la cara de pan, inflada, molta retenció de líquid, una cel·lulitis de molt mal aspecte. Darrere d'ací hi ha moltes toxines, si és que pareix evident, però no se contempla en la medicina desactualitzada. Què més? La importància, ja vos he dit, de la dieta als suplements, però com no, l'estrès. Darrere dels grans preocupats, estressats, autoxigents, solen ser els que més es rasquen o els que més problemes tenen a la pell. Els que estem en consulta diària, que ja en porta 15, és que no falla. O sigui, veus personalitats molt típiques darrere dels trastorns de la pell, grans patidors. Vale? L'excés de toxines, el tabac i l'alcohol, vamos, no cal ni dir-ho. El sedentarisme com a causa fonamental de totes les malalties. Un individu que no es maneja en qualitat diàriament està malalt. I quan vivim ho assumim, que la ferramenta més gran que podem fer a dia d'avui és ficar-nos a moure'ns en qualitat. I caminar, quan siguem majors, està bé que caminem, però per favor fem exercici a part, perquè no és suficient. Activar el sistema nerviós parasimpàtic. Aquest era el de la relajació, el de la regeneració, el que té l'efecte antiedat, el que ens ajuda a dormir, a digerir, a tindre una bona fertilitat i ganes de sexe. Això és el sistema nerviós parasimpàtic. Com l'ajudem? A través de la música, la risa, la natura, de desconnectar, del yoga, del tai chi, del pilates, de l'amor, no?, a les persones, als animals, de l'amor propi, i del donar-nos compte de que no podem viure baix l'odi, la ràbia, el victimisme, el conformisme i la frustració, ja que els sentiments que tenim al nostre interior es transformen en hormones com el cortisol que acaben fastidiant el nostre fetge i el nostre intestí. Per tant, la gent amb mala llet o mal caràcter, habitualment, per desgràcia, també té problemes de pell, com us acabo d'explicar. Molt important les noves teràpies naixents basades en l'ozono. Olis d'ozono, ampolles d'ozono, ozono intravenós, ens neteja l'intestí, neteja la sang, té un potent efecte antioxidant. A nosaltres ens encanta i el tinguem en tots els protocols de totes les malalties. A nivell de dieta, sempre recomanarem el que vos hem explicat, de disminuir les farines, sobretot pel tema del gluten, del sucre. A voltes cal retirar les solanàcies, no?, com la tomaca, el pimentol, l'albergina, per la solanina, que és un verí que té al seu interior, sobretot quan estan verdes. I augmentar el consum del real food, de la comida real. Basar molt en frutes, verdures, hortalisses, tubèrculs, arrels i setes, a part de la carn de qualitat, del peix de qualitat, dels mariscos de qualitat i d'ous de gallines felices. Si mengem ou, per favor, que siga ecològic. Millor, molt millor. I dir-vos, com vos he comentat un poquet abans, pues que tot això quan comença. Normalment nosaltres fem el que es coneix com la línia de vida. Preguntem absolutament tot, hasta inclús la salut de la mare, de la iaia, de la família, per a conèixer el mecanisme del pacient. Normalment ja comença de bebè o inclús en el ventre matern. El sofriment de la mare o la mala alimentació de la mare predisposa el bebè a problemes de la pell. Un part amb patiment o uns primers anys de vida on ha hagut poc de contacte pell amb pell de la mare i el fill del bebè, provoca que el nostre sistema immunitari es generi una hiperactivitat per reaccions d'abandono, per reaccions de supervivència. Aleshores, aquestes persones me solen durar el bebè en problemes de dermatitis atòpica, còlics, Per què? Perquè el bebè té el sistema immunitari a tope i no paren de donar-li làctics i farines industrials infantils que estan fent-li molt de mal al xiquet i que moltes vegades el pediatre, pues, per desgràcia, no s'està adonant que és el verí alimentari i els problemes que estan havent en casa, pues, que potser la mare no està bé o el pare no està, coses així, el que està traduint-se en la mala salut del bebè i que quan abans ho agafem, més senzill va ser reprogramar la salut immunològica del bebè i, per tant, els problemes de la seva pell. Això està increixent, cada vegada ho veiem més. Curiositats importants que tenim, per exemple, no sé si has vist alguna vegada gent que té com si tinguera la pell bruta, així no, com taques negres,
sí,
per allà pel bascoll, sí, o per les axiles.
Sí.
Veritat, aquest procés es diu acantosis nigricans. Ens està indicant, vegeu, la pell com a reflexe d'enfermetat, ens està indicant una persona amb problemes greus de sucre, resistència a la insulina, i no se li pot dir que no, això és genètic, això és teu. No, no, aquesta persona s'està incendiant amb el seu sucre i cal intervindre d'una manera contundent i robusta, si no s'acabarà pagant-ho cada vegada en malalties més greus. Parlar-vos de la importància, ja que vos ha dit la histamina, de la DAO, la diaminooxidasa, de l'enzima que es pot suplementar i que a dia d'avui, en 2020, coneguem que la d'origen vegetal unida a la catalasa dona uns resultats magnífics. Va i supervisió professional, sempre. Nosaltres ho usem i les persones que tenen problemes d'histamina, miracle. I adeu cortisona, evidentment, que és el que més il·lusió li fa a tot el món. Acrocordons. Aquest és el so, acrocordons. Estrany nom per a el que a voltes li diuen berrugues. La majoria de vegades no són berrugues que siguin d'origen víric, sinó problemes també del sistema immunològic i la insulina. ¿Vale? Alimentació rica en sucres o que puja la insulina growth factor 1, com els làctics, podrien estar fent aquest excés de generació dels queratinocitos, que són les cèl·lules que segreguen queratina i que per això fan ahí boliquets de carn. A voltes es pengen per l'ull. No sé si tens la imatge, no?, de barruguetes en l'ull o per ací, per allà, per els pàrpats. Totes persones que tenen resistència a la insulina. I normalment, a part d'això, és que tenen taques, la pell quartejada, plena de, com si fora, taquetes de fang. Que li han dit que és l'edat, que li han dit que és la genètica de la família, però ja vos dic jo que són problemes que deuen tratar-se i que són possiblement reversible en la gran majoria dels casos. I quan dic reversible, almenys és una disminució notable de la sintomatologia, de manera que la persona té una vida normal i que s'oblida que té un problema. Què més? Com t'ha dit, en Penny, saps que sempre parlem d'alimentació,
sí,
de sistema immune, però també d'emocions. I així els que cauen sempre són els patidors, els preocupats, els exigents, els esclaus o les esclaves, eh? Val pa masculí, pa femení. És que sempre estan tensos, rabiosos, reaccionant, que no els agrada la vida que estan vivint i reaccionen en tot el que tenen perquè es senten insatisfets. Normalment poden tindre problemes de pell. Quan més estrès tinc, més sucre tinc. Quan més estrès tinc, més cortisol tinc. Quan més estrès tinc, més foradat tinc l'intestí. De manera que puc acabar amb histaminosi o amb el síndrome del burnout, o sigui, estat dona típica de mitjana edat, típica ho dic en la meva consulta, ¿vale? Que són tinc jo els meus estudis d'investigació, de mitjana edat que ve que ja no té pràcticament memòria, que no es concentra, que no s'entera, que no pot canviar, no sap per què sempre està nerviosa i se passa el dia pues, algunes fumant, algunes prenguen cafès, algunes prenguen-se pastilles i no entenen o no poden entendre o ningú els ha ajudat a entendre que deuen fer una parada, una reflexió, ja que si segueixen així, després de la mitjana edat, esperen enfermetats molt cruels. Així que millor medicina preventiva que paliativa, per favor, és la nova medicina. Dir-vos la importància de la tiroides en la salut de la pell. Si teniu problemes de la pell com pell seca i deshidratada i vos cauen les ungles o les ungles estan fràgils i el moño està finet, la tiroides no va bé. Encara que vos hagin donat l'eutirox, que no és la solució, que el 90% de les persones amb problemes de tiroides no són dependents de l'eutirox, no és suficient donar T4, ja que tenen problemes de conversió en hormona activa en T3 per problemes hepàtics o per deficiències de magnesi, zinc, seleni, vitamina D, B12 o iode. La psoriasis, més de lo mateix. Problemes a l'intestí, problemes al fetge, dèficit de vitamina D o d'omega 3, hiperactivitat del sistema immunitari TH1, que ja vos vaig contar que és el que trenca teixit, i acaba afectant aquestes defenses intestinals, acaben en la pell, generant destrucció, inflamació i contínuament regeneració, destrucció, inflamació i cicles que no acabem mai. Tinguem impressionants reversions de persones amb psoriasis a través de tractaments totalment respetuosos. Importància de la vitamina K i el magnesi, la A i el bor, el boro. Quins altres tractaments normalment complementem un poc tot això? Nosaltres utilitzem la teràpia Bemer, que és una teràpia de microcirculació que utilitza la NASA, que ho tinguem en un aparell en casa, que hi ha en la clínica, i que també alquilem o venem a pacients que tenen problemes de microcirculació general, ¿vale? Ja sigui el cervell, la circulació de les cames, problemes de demència, problemes de pell, o en atletes de rendiment, ja que això oxigena una barbaritat a la persona i se nota molt. L'oli d'ozono aplicat a la pell és un format que tenim, és brutal, eh? Funciona molt millor que qualsevol de les coses que tenim testades. L'oli de coco també ens agrada. Recordar-vos la hidratació, que quasi tot el món està deshidratat. Mira si és fàcil i barat el tindre en compte que hi ha que beure aigua de qualitat, remineralitzar-se molt més de lo que ho fem. Recordem de que el sol és el nostre amic. Com va ser el nostre enemic el sol si mos han criat el sol durant tota la història de la humanitat? Vale, millorem la nostra relació amb el sol. Menys palisses de sol i més exposició durant tot l'any. I cuidao en els tòxics que fiquem per a protegir-nos del sol. Vos sorprendria a dia d'avui quina evidència hi ha per la marca que siga, eh? Dona igual, no va de diners, va de la composició. Són composicions errònies que s'estan intoxicant i que cal que reflexionem al respecte, sobretot quan parlem també de la salut dels bebès. Els unten de dalt a baix i no saben el que els estan ficant. La importància de l'omega 3 i lo dels fàrmacs fotosensibles és una reflexió també de per què un fàrmac acaba produint-me una reacció a la pell i que acaben diguent-me que no puc prendre el sol, quan la vitamina D, el dèficit de sol, està darrere de pràcticament totes les malalties cròniques degeneratives que estan en creixement exponencial. Vale? Vos presente les noves evidències dels últims 5 anys i que per això segurament no van a ser compartides per als estaments clàssics, ja que no podem anar tots tan ràpid, no? Però almenys saber-ho i cadascú, pues, ja que s'informe i vaig a buscar professionals qualificats, actualitzats, ja que un problema de pell va més enllà de l'estètica, del picor o de lo que em molesta, no? El veurem barrugues o la pell seca o que tinga la pell quartejada. I per últim, sí, que igual ja mos queda poc de temps.
Sí.
Anés a dir meu. Mira, s'està veient, per exemple, per donar-vos un exemple de com els bitxos de l'organisme poden afectar la pell, s'estan veient com el coronavirus, el que fa la Covid-19, genera, ja sabem que és un virus, doncs genera erupcions maculopapuloses en alguns pacients, en el 20%. Vegeu com una infecció vírica que entra per un altre mig acaba afectant a la meva pell. Ho heu vist? És un reflexe just de les noves evidències científiques. I dit això,
Acabem així, ui.
Està bé, ha anat rapidet.
Sí, no, a més era molta informació i era bueno, de vegades és complicat poder resumir-ho tant, no? El que se necessita, sí, més temps, sí, per a explicar, sí. Però jo crec que ha quedat prou clar. Alejandro, recordem que la gent pot trobar-te en Alejandro Sanz Salut Integrativa a través de les xarxes socials, la clínica Alberic.
És molt fàcil i a part dir-vos que com ens feu el favor de fer-nos els e-box, que les persones poden trobar, per exemple, temes com el d'avui, que he condensat moltíssima informació i que és molt difícil ni que s'hagi quedat ni en el 20%, doncs poder escoltar tranquil·lament i fer el teu esquema o les paraules clau i després buscar-ho amb més calma en referents, doncs, actualitzats. I veureu que tot això ho tenim en la ciència, ho tenim en molts llibres i que no és ninguna opinió personal ni res estrany, ja que a dia d'avui tots estem treballant en aquestes hipòtesis.
Perfecte. Gràcies, Alejandro. Bon dia i bona setmana.
Una abraçada. Adéu.